Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estás a la 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Radio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és 3 d'abril, les 12 i un parell de minutets. I miren, una molt mal notícia, una notícia d'última hora. Maten un xiquet i ferixen sa mare a Girona. La policia ha detingut el pare i no descarte que es tracta d'un cas de violència vicària. A seu d'un xiquet de 5 anys que ha mort apunyalat aquesta matinada en un domicili de Bellcaire de l'Empordà, en Girona, i la mare es troba hospitalitzada amb ferides greus d'arma blanca en un possible cas de violència vicària. Els Mossos d'Esquadra han detingut el pare del menor al carrer, eren sobre les 11 del matí. Segons informen fonts pròximes a la investigació, els agents han rebut l'avís d'una veïna després de les 5 del matí, quan la mare ha acudit a sa casa buscant ajuda. Diverses ambulàncies del sistema d'emergència mèdica s'han personat en el domicili, però els efectius no han pogut salvar la vida del xiquet. La dona, de 29 anys, ha sigut traslladada en estat greu a l'Hospital Doctor Josep Trueta i la policia sospita que es tracta d'un cas de violència vicària, però encara no descarten més hipòtesis. Miren, i avui arranca la campanya de renda. Quines novetats ens porta? T'expliquem el que necessites tant per accedir al sistema i les deduccions que has de tindre en compte. Per a fer-ho, cal identificar-se mitjançant un certificat o un DNI electrònic amb el sistema clave, arroba, clave i PIN o amb el número de referència. En aquest últim cas, cal obtindre un UD9 introduint en la pàgina web o l'aplicació mòbil de l'Agència Tributària el contingut de la casella 505 de la declaració de renda del 2022, ja que s'ha posat en marxa un nou servei que invalida els números de referència prevists. Quin calendari de presentació de renda n'hi ha? Bé, pues, si voleu presentar-lo, avui ja es pot presentar en línia, per internet. Si voleu tindre una cita, presentar-lo de forma telefònica el 29 d'abril. Si voleu ja presentar-lo telefònicament el dia 7 de maig, prèvia cita telefònica el 29 d'abril. I així al 7 de maig ja podràs presentar-lo de forma telefònica. Si voleu una cita presencial, l'heu de demanar el 29 de maig per anar el 3 de juny. I recordeu que la campanya acaba el 1 de juliol. I per a tindre en compte quines deduccions teniu? Bé, doncs, n'hi ha deduccions en la salut bucodental. fins a 150 euros, és a dir, el 30% de lo que t'has gastat. En l'òptica, pots desgravar-te o deduir-te 100 euros, també el 30% del gros de lo que t'has gastat. Si és en salut mental, també el 30%, però fins a 150 euros. Si tens alguna malaltia crònica, doncs tens una deducció de 100 euros. T'has gastat el que t'has gastat. I si eres família numerosa i tens alguna malaltia crònica o complexa o denominades rares, si eres família numerosa, 150. Si tens dany cerebral adquirit o Alzheimer, 100 euros de deducció. Si practiques esport, això està molt bé, un 30%, pots desgravar-te 150 euros. És a dir, ja sabeu que teniu deduccions noves i és molt més fàcil presentar, en este cas, la campanya, en este cas, la declaració, enguany que mai. Jo, per mi, que tenen ganes de que quan paguem, i ja dic paguem perquè jo crec que tot el món anem a pagar, de deduir poc, que quan antes la fem, antes pagarem, tenen molta gana de recaudar. Jo no sé vostès. Hasta el 1 de juliol, hasta el 1 de juny, tenen temps, eh?
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
Y repetirás en Avinguda França número 50 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Última hora, Marzá en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal. Con Dasbelt Auto Volkswagen y Skoda y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda, con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marzá de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Agricultor, serrar y podar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable. Cuando más lo necesitas. Oferta de batería más tijera más sierra profesional. Y puedes probar antes de comprar, porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol. Teléfono 964-32-2041.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
La vecinita de enfrente, no, no, no tiene los ojos grandes, ni tiene el talle de espiga, no, no, ni son sus labios de sal.
Bon dia, Luis Cabedo.
Bon dia, Susana, com estem?
Pues en aquestes cançonetes que l'han, les han sentides tota la vida, tota la vida. Per cert, un incidi obliga a desallotjar preventivament la fàbrica de Dulcesol a Gandia, eh? Mi cachis. Clar, és que passen coses cada
minut,
cada res.
I n'hi ha que actualitzar, això està a la ràdio, està minuto a minuto, eh? Com...
Però dona't compte que esta cançó que acabem de sentir, qui no l'ha sentida?
Qui no l'ha sentida? I és que a la Lima i al Limón de la Conchita Piquer va ser la cançó, com ja vam parlar en el ciclo passat de les cançons de la dècada, va ser la cançó més escoltada i més venuda en l'any 40. Però, bueno, a raïs de la petició de la meva veïna... No. Que la gent els
agrada molt
les cançons de tota la vida i això, pues, han decidit a ampliar l'abanico i parlar de cançons a part d'Isa.
A obrir el ventall de cada època.
Molt bé, de cases, pues això, començarem cada setmana en una dècada a la Virulé, perquè no siga sempre seguir un procés establit. I sempre serà sorpresa, una setmana o una altra, perquè la gent estigui pendent.
Estigui enganxada, no?
Claro,
a més, el que descobriran és que els agraden coses que pensaven que no mai les escoltarien.
Sí, no? I a més, ens donarà a conèixer coses de l'època i també ens ficarem en situacions... No contarem tant les efemèrides d'això, però més o menys parlarem de situacions semblants que van a ocorrir a Espanya. I és que, per exemple, començarem parlant pues, del concierto d'Aranjuez, del maestro Rodrigo, que esta cançó no és que siguin cançons, però sí que és una melodia que a raïs del món ha arribat fins al dia d'avui. I esta cançó se va fer a l'any 39. I esta cançó, el concert de pa guitarra i orquestra, que és la realitat, que este home pues, la va fer per el motiu, per una cosa molt trista, que és que la dona va avortar. I entonces ell, d'una manera d'això, pues, va aconseguir treure esta melodia que avui en dia és famosa en el món. O sigui, una de les versions més boniques de la música espanyola i que per temps el rei Joan Carles, en l'any 91, el va fer marquès de los Jardines d'Aranjuez. És el primer marquès de los Jardines d'Aranjuez en honor a la composició que va fer i en homenatge a la contribució que este home va fer a la música espanyola. Però, Susana, si altres programes parlaven d'efemèrides i persones relacionades amb la música en l'àmbit local, vull recordar també algun deportista de Villarreal, que després de la recient acabada Guerra Civil va ser silenciat per ser uns brillants deportistes en les seues disciplines. I és que en el món del deport, la Guerra Civil també va haver exiliats, presoners i afusellats. La Guerra Civil Espanyola es va cobrar 540.000 víctimes mortals. Entre elles hi havia esportistes. De fet, el conflicte va paralitzar l'esport espanyol durant 3 anys, debilitant-lo durant molt més. Va canviar completament les seleccions nacionals, els clubs de diferents disciplines i fins i tot les competicions. Entre els esportistes morts en combat van destacar els jugadors de la selecció espanyola de futbol, Galé i Arocha, o l'estrella de la selecció del bàsquet subcampiona d'Europa, Cayetano Ortega, que va ser enderrocat a la batalla de Belchite sent pilot de l'aviació republicana. El campió d'Europa de boxeo, Carlos Flix, va ser afusellat. L'estrella ciclista del moment, Julián Barrendero, va estar en diversos camps de concentració. El jugador del Real Madrid, Patricio Escobal, se va lliurar de l'execució en diverses ocasions i només 4 jugadors de la selecció espanyola de futbol, Campana, Gorostiza i Piña i Herrerita, van tornar al combinat nacional després del conflicte. Però, Susana, l'esport espanyol li costarà recuperar-se després d'esta guerra, Pero es que a Vila-real va tindre varios deportistes en esta situación. Pero avui vull recordar a un, i és Antonio Mata Guinyot, alias Pirri, que el 9 d'octubre de l'any 1938, i a l'edat de 37 anys, va ser afusellat en la celda que se trobava a Castelló. I és que el seu cos va acabar en una fossa comú de Castelló i va ser irrecuperable, ja que la fossa on es trobava va ser buidada per a fer noves tombes. I avui, per rendir-li homenatge, volguera llegir-te un article de Julián García Candau, que el va publicar el diari Levante l'any 2009, i en el que diu: Antonio Mata Guinyot, alias Pirri, nació en Vila-real y fue vilmente fusilado en la celda de la cárcel de Castellón. Antonio, anunciado en el boxeo como De la Mata, fue campeón de Cataluña de los pesos pesados. Medía más de 1,90 y poseía gran pegada. Combatió en España, Cuba, Venezuela, Estados Unidos, Puerto Rico y Costa Rica. Se enfrentó a grandes púgiles de la época y para la Federación Española de Boxeo no existe. En tiempos de memoria histórica, ni sus restos pueden ser recuperados. Antonio era un gigante en los años 20 y de niño ya poseía corpulencia excepcional. En edad juvenil tuvo una pelea con un paisano quien se tomó la revancha cuando entraron los nacionales en Vila-real y lo llevó a la muerte. Fue denunciado por rojo y en ignomicio juicio se le condenó a muerte. Antes de dedicarse al deporte mostró sus portentosas facultades físicas estableciendo récords de cava a los huertos de naranjo. Era capaz de cavar dos anegadas a lo que son 1.700 metros cuadrados cuando lo que se exigía a los jornaleros era de media. Le animaron a que se dedicara al boxeo, deporte entonces muy popular, y se trasladó a Barcelona donde además de carrera espectacular convivió con los mejores de entonces. Se estrenó en el gimnasio de Ángel Artero, el gran maestro catalán, y tuvo como compañeros en la sala a José Gironès, Carlos Félix, campeones de Europa, y Francisco Ros, campeón de España. El primero logró emigrar a México, donde murió. Los otros dos fueron fusilados como De la Mata. Basta recurrir a las hemerotecas para comprobar que el villarrealense existió. En Valencia, Madrid, Barcelona y Sevilla, sus combates quedaron reflejados en los diarios. La popularidad le llevó a figurar en los librillos de papel de fumar, Mi Papel, junto a Ricardo Zamora, Juan Bautista Llorens y Paavo Nurmi, John Wiesmüller y Paulino Uzkudum, entre otros. Antonio no fue boxeador del montón. Además de ocupar el espacio constantemente en las primeras páginas del mundo deportivo, figuró en combates de fondo en salas de prestigio y fue protagonista de las grandes veladas barcelonesas en las que se disputaron títulos de Europa. Incluso llegó a anunciarse que iba a ser el primer adversario al que se iba a enfrentar Primo Carnera. Precisamente, su envergadura fue de lo que se sirvió su amigo Paulino Uzkudum para preparar su combate con Max Schmeling en Nueva York. Fue su sparring en vísperas de combates por el título europeo. Cuando trate de escribir su biografía y su trágica muerte, para el deporte en la guerra civil solicité datos profesionales en la federación, y allí no solo me dijeron que no le constaba su existencia, sino que si conseguía su historia, que se las pasara. Ni siquiera Fernando Valdillo, novelista de la División Azul, y el hombre que escribió las mejores crónicas del boxeo de los españoles en América, lo citó, y me dijo que no tenía idea de su existencia. Su nombre fue borrado de la historia del boxeo español. El primer presidente de la Federación Española de Boxeo, nombrado por los vencedores, fue el boxeador de las grandes pesos, Fabián Vicente del Valle, comandante franquista. Este fue miembro del primer Comité Olímpico Español presidido por el general Moscardó. El presidente federativo de más larga estancia al frente de la misma fue, posteriormente, Vicente Gil, médico de Franco. En Vila-real traté de indagar y salvar su familia. Y salvo su familia, solamente el hijo del campeón ciclista Juan Bautista Llorens, quien ha biografiado no solo a su padre, sino también a otros deportistas villarrealenses, tenían noticia de su existencia. En dos ocasiones me topé con la respuesta de que no convenía que preguntara porque había sido rojo. por medio de los relatos recopilados por el mallorquín Julio González y ampliados por el cronista de la revista estadounidense Terrain, Luke Davis, pude pregueñar parte de su biografía del villarrealense. Comenzó su carrera como Rings Valencianos y en su debut en Barcelona, en la Sala Olimpia, de la que fue uno de los grandes protagonistas. Derrotó por KO a Polo. Aquella noche ya compartió cartel con Paulino Zcundum. Sus primeras víctimas fueron Plana, Rodríguez, Froener, Laurent Mathieu, Legardé y Frank Hodge. El 9 de marzo de 1926 en Madrid venció por KO el primer asalto de Raúl Rodríguez. Disputó 5 combates consecutivos en Barcelona en la que ganó una vez por KO. 3 por fuera de combate técnico, 1 por puntos y otro por abandono. En Bilbao derrotó a José Light, también por KO técnico en el 7º asalto. En Sheffield batió a Donald Sutherland y en Londres, como en otros casos por KO al técnico, a Charles Smith. En París hizo nulo con Leo Sibilo y al regreso de Barcelona fue derrotado a los puntos por Isidoro Gaztañaga. A continuación celebró 3 combates en San Sebastián y 5 en Barcelona en los que venció 3 veces por KO, 3 a los puntos y 2 por descalificación del contrario. Albert Chumon 2 veces, Batín Matar también 2 veces, fue Hans Selman, José Ley, Luigi Buffy y Juanito Leargaver fueron sus adversarios. A Buffy le derrotó en la Plaza de los Arenas la noche de que Carlos Fix se proclamó campeón de Europa en los Gallos al vencer al italiano Domenico Bernasconi. La aventura americana también fue satisfactoria deportivamente, aunque sufriera alguna derrota. En La Habana, el 25 de enero de 1930, debutó y se impuso a Rufino Álvarez y seguidamente, 2 veces por KO, a Francisco Cruz. Una de las noches actuó Kid Chocolate. También se puso a Federico Calibrán y perdió a los puntos con Raúl Bianchi en Trampa, Estados Unidos. Venció por KO a Joel Herr, Mike Firpo, Tyke Armen, de nuevo a Firpo, esta vez por puntos, y a Big Boy Peterson en el 2º asalto. De la Mata tuvo licencia en Estados Unidos, lo que le permitió combatir en Nueva York, Chicago y Florida. En Nueva York hizo combate nulo con Albert Lispich y en Chicago combatió 2 días con Charlie Reslav. En el primero venció por descalificación y 5 días después perdió por KO en el primer asalto. Reslav fue conocido como el dinamitero de Dulum, alto, fuerte, con pegada enorme, avanzado con probabilidades de campeón, pero perdió con Joel Louis. Allí se impuso en Will City Arena a Peter Wistor, Charles Slave y Crossley. En Nueva Jersey venció a Harry Weiss y Fico Sello. En Gales también cayó por KO ante Arthur de Kuhn. La gira por América continuó por Puerto Rico, donde compartió carteles con Hilario Martínez. En Puerto Rico ganó a Gallers y en Venezuela de nuevo por KO a King Zambrano. En Costa Rica derrotó a Mora Molina y perdió con Ángel Chavarría. De su paso por Costa Rica ha quedado su presencia en la novela de Eduardo Aconitrillo García, titulado Un tango llamado Nostalgia. Y esta es el nuestro homenaje a un villarrealense silencia que desde este sondes, pues a muy gusto recuperarlo.
Ponerlo en valor, saber el que era, el que tenía, el que va a ser capaz de hacer.
Y ahora sí, ya a lo referido a la música, que es lo que hemos aportado así a Wiss Susana, dice que el régimen de Franco es va a caracteritzar per el seu autoritarisme i el règim de censura que limitava el dret d'expressió i la llibertat de premsa. Algunes de les característiques principals de l'època va ser l'augment de la repressió i la censura i l'augment de la pobresa i l'augment de la immigració, especialment a l'Amèrica Llatina. Durant la dècada dels 40 es van desenvolupar també noves polítiques a l'ambient cultural. El règim de Franco va promoure una cultura espanyola tradicional mitjançant el foment de la música i l'art i la literatura. Això es va fer per a promoure un sentiment nacional i per a evitar la influència d'idees estrangeres. Esta va ser una època d'intens censura, però per a alguns artistes va aconseguir superar la censura i el desenvolupar obres que encara avui són recordades. I entre les cançons d'avui ja veuràs tu com n'hi ha alguna que dirà i està passada la censura. Pues anem a escoltar una cançó que segurament un dels nostres, més d'algun dels nostres oients l'haurà sentida, que és La falsa moneda, d'Imperio Argentina.
I tant.
como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda, que de mano en mano va y ninguno se la queda.
Qué chula és, eh?
Pues esta cançó, dirigida per Florian Rey, per a la productora Cifesa, que va decidir apostar per temes populars a raïs de l'èxit de Nobleza Baturra. Se basa en una obra teatral de Antonio Quintero i Pascual Guillén. En esta película, Imperio Argentina interpreta les cançons Échale guinda al pavo, de la que després parlarem, La falsa moneda o El día que nací yo, que també és, diguem que esta Imperio Argentina va ser la ella i la nostra amiga valenciana Concha Piquer, pues van liderar la dècada dels 40, saps? Que s'han convertit en referents en la música popular espanyola. L'èxit de la pel·lícula va ser tan gran que amb la recaptació d'una única sala madrilenya es va amortitzar els costos de la producció, imagina. Susana, si te diguera que va néixer en Buenos Aires, que va cantar amb Carlos Gardel i que va enamorar al mismíssim Hitler, pues vamos, que si això fora una adivinança, poca gent trobaria darrere d'aquestes pistes a Imperio Argentina. La tradicional desmemòria espanyola cap als seus artistes ha sepultat el fet de que Magdalena Nile del Río, que era com s'anomenava realment, va ser també la gran estrella del cinema espanyol a la República. Susana, els nostres oients han de saber que Imperio Argentina és un tesor que val la pena redescobrir.
I tant.
La carrera d'esta magnífica cantant mai va arribar tan lluny com la seva etapa republicana, sempre vista com una estrella emblemàtica d'un passat que Espanya intentava oblidar. Mai aconseguir un reconeixement com va tindre, per exemple, Lola Flores o altres folklòriques, però des d'ací també volem recordar-la.
Home, i tant. A veure, totes han tingut el seu lloc. El que passa és que sí que és veritat que Lola Flores, encara que ella era una persona molt moderna, diríem, no? Podríem causar...
Sí.
I no va patir repressions, eh?
Y es que es como lo del boxeador, tenía que nacer en el momento adecuado y en el sitio justo, ¿eh? Y ya anem a pasar una otra canción que seguramente molta gent la habrá cantado, vamos. Salud, dinero y amor, de Iniesta Peña.
Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. El que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios. Pues con ellas uno vive libre de preocupación. Por eso pido que aprendan el refrán de esta canción. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire, que no la tire. Hay que guardar, eso conviene, porque el que guarda siempre tiene. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire.
La salud y la platita.
Que me perdonen, es Inesita y no Iniesta, porque Iniesta estaría pensando en el fútbol, estaba yo así...
Es que hoy lo de Rubiales está casi de todo el mundo.
Eso será.
Pendiendo a ver cuán arriba, cuán aterriza, ¿eh? Que es lo que dirá.
Pues eso, Inesita Peña, pues el imaginario popular, tener buena salud, ser ric y vivir relaciones de amor, sembla sintetizar la fórmula de la felicidad. La cantante argentina de orígenes españoles, Inesita Peña, tenia totes les condicions per a ser exitosa, ja que era jove, graciosa, atrevida i molt picarona, com ella s'autodefinia. A la dècada dels 40 va deixar la seva huella a la música espanyola amb el vals de Rodolfo Esias Masquela, Salud, Dinero y Amor, o Tres cosas hay en la vida. Esta cançó s'ha projectat com un gran intèrpret, a més de ser una cançó molt recordada fins al dia d'avui. O sea, aquí no ha cantado esta canción. Y ahora además una otra canción que es La Parrala, de Concha Piquer.
A ver.
Clarita verdía, siempre la estaban bebiendo, pero nadie comprendía el porqué de la agonía que la estaba consumiendo. Uno decían que sí, otro decían que no, y para dar más que decir, la parrala se cantó. Que sí, que sí, que sí, que sí, que a la parrala le gustará vino. Que no, que no, que no, que no. Ni el aguardiente ni el barraquino. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, no bebe, no puede cantar. Que no, que no, que no, que no, que solo bebe para mí.
Bueno, a Disa que Chelo la durara més perquè Vigues no Vigues me recordava a mare, perquè ma mare la cantava molt esta cançó.
Jo la cantava en tots,
O sigui, aquesta cançó, jo a ma mare sabe la tinc present per esta cançó. I és que Dolores Parrales Moreno, més coneguda com La Parrala, va ser una cantaora de flamenc espanyola que va destacar com una de les intèrpretes més significatives dels cafès cantats de l'Espanya de mitjans del segle XIX. La cançó de la copla La Parrala va ser popularitzada per Concha Piquer, que parla sobre ella, si bé li canvia el nom de Dolores per de Trinitat. Vull contar-te una cosa, Susana, i que a lo millor molta gent desconeix, i no és una altra cosa com és la consolidació de la copla andalusa. I això se deu a tres artistes que van crear el gènere: la valenciana Concha Piquer, el lletrista, Rafael de León i el mestre Quiroga. A Concha Piquer se li diu, a més, la invenció dels espectacles, els espectacles folclòrics. El primer es va presentar a Madrid en 1940 com a Gran Companyia d'Arte Folclòrico Andalús Escenificado i va marcar el patró dels espectacles folclòrics musicals. Ningú com ella, que havia treballat des dels 13 anys en Broadway, assessorava per el seu amant al mestre Penella, sabia com organitzar un espectacle amb la grandiositat i la professionalitat dels nord-americans, un model que es va imposar a la resta d'espectacles que van triomfar al llarg dels anys 40 i 50. Ella, interpretant les cançons de León i Quiroga, recolzada als llibres de Quintero, van donar unitat argumental als seus espectacles folclòrics i va imposar les normes escèniques que van durar aquesta dècada.
Per cert, La Parrala és una vinya que es queda sense podar i té molts, cria molts fills. Pues, té una...
I ara una altra cançó que va ser la número 8 en aquell any més escoltada i és Suspiros d'Espanya, que en aquella ocasió la va traure la banda de Regimiento de Infanteria número 10, però que més l'escoltarem per Rocío Jurado.
Ah.
Va llevar-li una miqueta de militarisme a la cosa.
Suspira mi corazón,
Quin xorro de veu,
La Rocío.
És maravillosa.
Pues el origen de esta cançó la situen al Café d'Europa, als baixos de l'edifici Cervantes, al carrer Major de Cartagena, com a conseqüència d'una aposta entre el mestre Álvarez Alonso i alguns dels seus amics. Álvarez Alonso afirmava que era capaç de compondre una peça musical en pocs minuts sense que tingués l'estómago ple. Sempre que tingués l'estómago ple, perdona. Per evitar tota mena d'engany, va ser els presents els que van decidir que la peça havia de ser un paso doble. O sigui, l'aposta anava d'això, de dir, bueno, nosaltres te plenem l'estómago, però... La peça musical va ser composta en menys d'una hora i va ser titulada espontàniament com a Suspiros d'Espanya, en honor als suspiros, que és una confitura típica de Cartagena que està feta d'avellana caramelitzada, que el cambrer li va oferir procedent de la confeteria que estava propera del mateix Café d'Espanya. El paso doble va ser estrenat per la banda de música del 3er Regimiento de Infantería de Marina dirigida per Ramon Roig, el dia de Corpus Christi de l'any 1902 a la plaça de Sant Sebastià de Cartagena. Les ordenances militars impedeixen que el mestre Roig cedís la direcció per l'estrena a Antonio Álvarez Alonso, el seu bon amic i autor de l'obra, degut a la seva condició de civil. Una plaça commemora la efemèrides al lloc de l'estrena. Com a anècdota, Susana, te contaré que els exilis provocats per la Guerra Civil Espanyola i sobretot per la immigració, el paso doble Suspiros d'Espanya va simbolitzar per alguns la nostàlgia del país perdut. També va ser usat alguna vegada com a sintonia per Ràdio Pirenaica, emissora comunista clandestina que emetia des de l'estranger, concretament des de Praga i Moscú. I esta versió que l'hem escoltat és que esta cançó en veritat era una banda musical, una marxa musical. El que passa que després han volgut ficar lletra i tal, i una de tantes està interpretada per Rocío Jurado.
Per la meravellosa Rocío Jurado.
Pues sí. Seguim en la cançó Ay Maricruz de Estrellita Castro, que era una altra artista.
Ole.
I esta cançó en aquella era el número 10 més escoltada i més venuda.
Maricruz la mocita, la más bonita del barrio de Santa Cruz. El viejo barrio, rincón florido, la bajo rosa de luz. Y desde la Macarena la vienen a contemplar con su carita morena, hasta los hombres soñían. Una noche de luna, el silencio rompió. La guitarra moruna, esta copla se oyó. Ay, Maricruz, Maricruz, maravilla de mujer, del barrio de Santa Cruz, eres un
poco maravillosa també.
La Estrellita. Li dien Estrella Castro Navarrete i va ser una cantant i actriu espanyola. Tot i que se l'engloba en el gènere de la copla, també va cantar altres estils com el paso doble i el tango. El seu èxit a Espanya va fer que els empresaris de l'època apostassin per Estrellita, de manera que va triomfar a les principals ciutats europees i en alguns països de l'Amèrica Llatina, on era tot un ídol. El seu èxit com a cantant li va obrir les portes del cinema, arribant a ser una de les actrius més cotitzades i populars de la dècada dels 30, juntament a Imperio Argentina. Però sabia Susana que va rodar 40 pel·lícules, quasi totes de tema folclòric, entre les quals destaquen Suspiros d'Espanya, El Barbero de Sevilla i Mariquilla Terremoto, i que totes van ser rodades en Alemanya?
Pues no tenia ni idea,
Pues quasi totes les pel·lícules d'Estrellita van cantar acompanyada per l'Orquestra Sinfònica de Berlín, que era la que li feia la musiqueta. O sigui, se n'anava a Alemanya a rodar les pel·lícules. O sigui, com Imperio Argentina va seduir a Hitler, pues esta també, allí també va anar allí.
És que...
Segur que tenien lo més avançat, digo jo, en aquella època, els alemans, perquè vamos, així com ara se van a Hollywood, pues entonces...
Bueno, millor apreciaven, no?, lo bo, lo que valia la pena.
Segurament, perquè... I ara... És una cançó que jo l'escolte 3 o 4 vegades i no sé com collo va passar la censura. Bueno, lo de collos, perdón, això també passa censura.
Que te censures tu mateixa?
Sí, jo me censure.
Bé.
Esta cançó va ser la número 14 més venuda en aquell any i escolten-la i després ho pensen. Baixen el foc de la cuina també, perquè segurament avui es cremarà la senyora Maria els cigrons.
Tiene perrera para el trabajo. En cambio las mulatinas son una cosa alarmante. Trabajan de noche y día y casi nunca tienen bastante. Simbréate pa' aquí, simbréate pa' allá y ya verás que lo que digo es la verdad. Yo quiero ver lo que pasa allí.
O sigui, que tu no trobes censura.
Jo,
no trobes res per a censurar-la.
Jo, que va. Jo.
Volia anar sent a l'Havana, veure que era allò, tal i qual.
A que la cucaracha.
Ja, ja. Jo crec que el que volien era frenar la immigració, és a dir, no se'n volia que se n'anaren a l'Havana, pobretes.
Però jo crec que les cucaratxes de l'època, que eren negres, saps? Les d'ara. Des d'ara no sé si les trobaria allí. Però bueno, Lola Cabello, que va néixer a Màlaga l'any 1905, va gravar nombrosos discos i es va fer molt popular. Durant els primers mesos de guerra, Cabello va continuar actuant a Barcelona i després se va deixar de tenir notícies fins a la seva mort a Castelló, a l'any 1942. Pobra xica, va morir jove. Sempre hi ha haver controvèrsia sobre si Cabello era considerada una flamenca o no. Ja a la crònica de la seva festa de despedida a Barcelona l'any 33, que va ser publicada a La Vanguardia, s'al·ludia a la seva fama de no flamenca. I precisament a raïs d'espectacles d'art de l'any 36, que va tenir gran presència als mitjans de comunicació. El periodista Sebastià Gas la va descriure a la revista Mirador com una flamenca muy aguada, encara que va reconèixer la seva gran popularitat i els seus èxits, no? Esta cançó, des de luego... Jo no l'havia sentit mai.
Tenia lo suyo, tenia lo suyo.
Jo no l'havia sentit mai, però...
Jo crec que la posarem de...
Al censor també l'ha de fusilar.
Jo crec que la posarem de moda, eh?
Sí, sí. I ara passem a la cançó El dia que nací yo, de Imperio Argentina.
Que nací yo, que planeta reinaría, por donde quiera que voy, que mala estrella me vía. Estrella de plata, la que más reluce, porque me llevas por el...
Per esta cançó la relata les penúries i les misèries a la que va voler abocar una dona a causa de l'amor que li professava un home. Qualificada d'emblemàtica, està considerada com un dels èxits absoluts de la cançó popular. Tot i això, la cançó és resultat de la improvisació, com va relatar posteriorment el mateix director del film, Florian Rey. Es tracta de la musicalització d'una de les escenes de l'obra teatral homònima de l'any 1935, en la que se basa la pel·lícula Morena Clara, per la qual cosa la lletra ja existia prèviament. L'actriu, Carmen Díaz, es limitava a recitar-la. Durant el rodatge, el director va pensar que aquest passatge era apropiat per a que Imperio Argentina interpretés una cançó i va facilitar al músic Juan Mostazo un paper on contenia la lletra. Este se va ausentar un rato al seu camerino. Mentrestant, el director de la pel·lícula va fer portar a l'orquestra i va facilitar instruccions al director de fotografia, Enrique Gardner, perquè preparés la il·luminació adequada. A la mitja hora, Mostazo va tornar amb la cançó ja composta i es va rodar la seqüència sense cap tipus de dificultats. Imagina't, este home, quina rapidez.
Quina meravella, quina meravella.
Este ja hauria anat en l'estómago ple.
I té que ser efectiu.
Sí, sí, en esta vida, sí. I ara vull una altra cançó.
Però si mos volien els alemans.
Sí, és que són quadrats, disciplinats.
I nosaltres ens acoplem a tot.
Nosaltres, ara mismo voy. No?
Sin problema.
Sin problema. I ara la cançó que anem a escoltar la vull ficar perquè al piano està Federico García Lorca i és una de les qüestions sonores en la qual ell fa la seva interpretació musical. I la cançó se diu Los Cuatro Muleros del Café Chinitas, que canta l'argentinita i, com ha dit, al piano està Federico García Lorca.
Qué maravilla, ¿eh? Las castañetes. L'estem cantant tots, eh? No digueu que sí. No, perquè tots no la sabem.
Perquè en l'any 31, Federico García Lorca i Encarnación López, l'argentinita, es van reunir per a gravar 5 discos gramofònics amb una cançó per cada cara, realitzades per la discogràfica La Voz del Seu Amo. La part principal de la interpretació va anar a càrrec de l'argentinita amb veu, Castanyoles, que tu les has sentit, no? Ta 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 ta.
Que xulo.
I el Zapateao, que no mos ha donat temps, però bueno, segurament trencaria el taula esta dona.
I tant.
Acompanyada per Lorca al piano. Esta cançó, Susana, està catalogada a la base de dades del Patrimoni Immaterial d'Andalusia com una cançó d'arrier de les regions muntanyenques i, per tant, molt anterior a la irrupció de la copla andalusa desenvolupada a partir de l'any 1920. Encara que molt associada a la col·lecció de cançons de la Guerra Civil Espanyola. La seva melodia va servir per a corejar diverses coples milicianes a la defensa de Madrid. I ara anem a una cançó més animal, que és Échale guinda al pavo, també d'Imperio Argentina, acompanyat per Miguel Ligero.
Huyendo de los febriles, un gitano del perchiel, sin cálculo y sin combinao, ¿en dónde vino a caer? En un corral de gallina. ¿Y qué es lo que allí encontró? Pues una pavita fina
un pavo le hacía el amor.
Hartó la patria el gitano con muchísimo talento. Y cuando se fue a la cuenta, con un saco estaba dentro. ¡Ole!
A los dos los cogió.
Digo.
Con los dos penajos. Y el gitano a su cosilla, de esta manera la mamó.
A moverlo.
Echía le guindas al pavo, el chiao. Le guindas al pavo, que yo le chiaré a la papá. Azúcar, canela y clavo. Que yo le chiaré a la papá.
Quina facilitat tenien per a cantar coses i que la censura no es li es les llevara, eh?
No, ahí está el mérit, ¿no?
Uf, total, és com els pintors estos que tenien que pintar i que la Inquisició no pogué, no els deixara, eh?
De totes maneres, la Inquisició sempre veia més coses de les que toca, eh? Igual que la censura. Tu, bueno, això és un coi...
Hombre, xale, guindas al pavor, eh? Luis.
Pues és una cançó que tracta sobre la picaresca d'uns gitanos.
Claro.
Va ser gravada per primera vegada per Imperio Argentina per a la pel·lícula Morena Clara de l'any 36. El film va ser estrenat el 11 d'abril de l'any 36 al cinema Rialto de Madrid, pocs mesos abans del desencadenament de la Guerra Civil. Va ser el major èxit comercial del cinema espanyol fins a aquells moments i durant molts anys més. Sabia Susana que a més de l'arribada del sonido al cine, l'època de la Segona República va assistir simultàniament al despegue de la ràdio comercial i de la indústria discogràfica, cosa que va potenciar la importància de la música i entre elles aquestes cançons. També tinc que dir que als Estats Units a l'any 40 van descobrir ja la FM, o sigui, molts oients nostres,
sí,
encara de manera rudimentària, encara sí, gasten, vull dir jo, perquè tot el món gasta internet majoritàriament, doncs pues, qui gasta la FM sàpiga que...
Te sorprendies la quantitat de gent que la gasta, sobretot quan van al cotxe no tenen més remei.
Sí, ahí no...
Ai, no t'escapes.
Ahí no m'escape. Pues, ara vull guardar esta cançó perquè esta té un trasfondo que segurament t'agradarà. I se diu Jo te daré café, de Paquita Robles, La Pitusilla.
Me sonava la de Miguel Bosé.
Cançó,
és molt bona, eh?
Segurament esta cançó, pues, si te conté lo que vaig a contar, a mi jo te quedé sorpresa. I és que la cançó espanyola Jo te daré café és una cançó que es venia cantant per rondes, tunes, coros i xarangues pels carrers de la península ibèrica des de que se té constància a finals del segle XIX. Però, Susana, és en l'any 1931 que és la vella melodia popular en forma de vals del que el seu origen pot ser gallec o pot ser castellà, havia cobrat noves empentes en la seva interpretada i gravada per la cantant de varietats Paquita Robles, La Bastina, més coneguda per La Pitusilla. És una versió orquestada pel mestre Aramburu, però esta cançó té una història molt curiosa darrere d'ella i a lo millor molts dels nostres oients la desconeixen. Resulta, Susana, que quan van esclatar la Guerra Civil, els falangistes i els militars sublevats la cantaven per donar-se ànim. Així, des de la seva fundació, els altres directius i membres de la falange espanyola la corejaven a veu en crit, acabant sempre la tornada de forma desafiadora, estrident i cridat amb la paraula café. El secret d'este entusiasme misteriós procedia del fet de que la paraula café era l'acrònim de Camaradas, arriba Falange Española. O sea, les inicials...
Falange Española, claro, claro.
Esta circunstància, unida a fet de que els militars africanistes que participaren desde fa mesos en la conjura contra el poble i la república és que s'explica, per exemple, que el jo te donaré cafè fos també cantat desafiantment durant el sopar del convidat celebrat el 12 de juliol de l'any 36 per els alts oficials que, juntament amb 18.000 efectius, havien participat en les maniobres militars que van desenvolupar el Pla Groc, o sigui, a prop de Ceuta, a la vall de Ketama, a Barroc. Però, Susana, ara vaig a contar-te el més assombrós d'esta cançó. I per això vull que Txelo mos pose el vals número 2 del compositor rus Sostakovich, que la va fer a l'any 38.
¡Qué maravilla!
Este pegadís tema és molt conegut i ha estat utilitzat com a part de nombroses bandes sonores de pel·lícules com per exemple de Kubrick amb Nicole Kidman i Tom Cruise en Eyes Wide Shut. Però sí, Susana, a què sona igual? I
igual.
Te preguntaràs on van escoltar la melodia Sostakovich per a poder dir que és un plagio en tota regla.
Tota regla.
Són molts tan propis com foranis que sostenen que Sostakovich podria haver plagiat la melodia després d'haver escoltat de llavis d'alguns dels més de 3.000 xiquets i xiquetes de la Guerra Republicana portats a Rússia. Xiquets que procedien de Madrid, València, del País Basc, Catalunya i Astúries i que van ser evacuats a Rússia des del març de l'any 37 per protegir-los dels efectes dels bombardejos sobre les ciutats i leals de la República durant la nostra Guerra Civil. El genial compositor va dedicar anys més tard, concretament a l'any 56, diverses cançons en homenatge a estos xiquets, molts dels quals van haver de quedar-se definitivament i de per vida a la Unió Soviètica a causa de la derrota del legal règim constitucional republicà i de la mort o assassinat dels seus progenitors. I este home, pues això, se va inspirar en esta cançó.
En la cançó dels xiquets.
Dels xiquets, que d'una cançó popular que ja del segle d'Anau, que està cantant...
Que era pegadiza, la cantaven els xiquets...
Que va la pitucilla i ell pues, la va fer vals i quasi que el vals és més coneguda que l'altra. És el que ens porta les cançons.
Pues dona compte, jo estava pensant en la de Morena Mía, de Miguel Bosé, que en la estrofa diu nadie como tú sabe hacer, uf, café.
Pues mira.
Ojo, que a vegades s'entremesquen sí. coses.
Pues no res, espero
en
que
fin,
vos haya agradat.
Molt. I sobretot hem sabut part de la història que no sabíem.
Pues sí, a vegades a través de la música descobrim coses i mos interessa a vegades estar al dia, perquè passen els anys i el cuento és el mismo, O sigui que...
I quan els interessa s'acaba el cuento i ja no continua, cuéntame. Lluís, moltes gràcies per haver vingut.
Pues molt bé, pues hasta la pròxima.
Hasta la setmana que ve.
Molt bé.
Si busques una forma divertida i educativa perquè els teus fills aprenguin música, vine al Conservatori Mestre Goterris. Aquest curs, en foment de la cultura musical, té una increïble promoció per a tu. Bonifica des d'un 20 a un 50% a l'alumnat de 4 a 7 anys. Si el que t'interessa és la dansa, també tenim cursos per a tu. I recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat de música de grau elemental i professional en el que pots obtindre la teua titulació oficial. Informa't al Conservatori Mestre Goterris.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Eso es una hamburguesa de pollo?
Sí, y solo la tienen en McDonald's. Disfruta de tu McCrispy Legend o si eres de clásicos, Big Mac, CBO. Además de magdalenas, menús, McCafé y Happy Meal. Nada sabe como McDonald's. McDonald's Onda, Avenida Mediterráneo 29.
Dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas Mo graduadas con antirreflejante. Porque la primavera también llega a Multiópticas y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejantes por solo 99 euros. Y unas pueden ser de sol, también graduadas. Esta primavera es Mo, solo en Multiópticas.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
En la Força de Grúas Tomás, naix Elevat. Elevat, el centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
I avui tenim així el pare Àngel, ell és retor de Sant Francesc i guardià del convent. Molt bon dia, pare.
Bon dia.
I també Enric Bernat, que ell és germà major de l'Orde Franciscana Seglar. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Després de que vam parlar del Via Crucis la setmana passada, els vam convidar a que vingueren a parlar-nos del Via Lucis. Pare, què és el Via Lucis?
El Via Lucis és una devoció molt recent. De fet, va ser idea d'un salesià, Sabino Palumbieri, professor d'antropologia de la Universitat Salesiana de Roma, va proposar fer un Via Lucis. La mateixa designació fa referència al Via Crucis. I la primera celebració va ser en 1990, per tant estem parlant d'una devoció molt recent. En el 2001, en desembre del 2001, la Santa Seu va fer referència a esta creació i la va elogiar. I encara que no té una versió definida, perquè ha vist varios via lucis en distintes formes, no? Però normalment s'accepta que siguin 14, en correspondència també amb les 14 estacions del Via Crucis, i però tampoc n'hi ha una versió, diríem, oficial. Hi ha varios Via Crucis però normalment s'accepta que intenten ser 14 per correspondència amb el Via Crucis, no? El Via Lucis, amb la mateixa idea, pues, intenta recrear o meditar entorn als passatges evangèlics que fan referència al Jesús ressuscitat. Ja el Via Crucis ja va tindre una modificació, perquè el tema de la resurrecció no apareixia. L'última estació del Via Crucis és el soterrament de Jesús, que és la 14. Però ja vas començar a plantejar-se que posar una 15, una quincena, no? Però la quincena era la resurrecció. Perquè si no, el Via Crucis es quedava, pues, en el soterrament de Jesús. Esta idea d'afegir-ne una quinzena, una 15 estació, és la que este personatge va prolongar. I per tant, són intentar fer que el cristià medite en els passatges que n'hi ha en els evangelis sobre la resurrecció de Jesús. Comença en la resurrecció i acaba en Pentecostés, la vinguda de l'Esperit Sant, no? I ahir ja n'hi ha distints passatges dels evangelis i van posant sense un ordre definit, els distints moments, encontres de Jesús amb els deixebles després de la resurrecció.
I clar, això el professor d'antropologia ho exposa per alguna raó en concret, és a dir, ell, sent professor d'antropologia, imagina que se documentaria en algun lloc, no?
Bé, n'hi ha que pensar que el tema de la resurrecció de Jesús mai s'ha negat en la història de la Iglesia, però no ha sigut motiu de celebració, diríem de devoció, més de celebració, que no ha entrat dins del devocionari. Sempre ha tingut més força la passió i mort que la resurrecció. De fet, pues, el Via Crucis ha sigut molt popular, el Via Lucis, pues, fija't tu, una cosa molt recent. La Mare de Déu dels Dolors, pues, no n'hi haurà església on no estiga. La Mare de Déu de Pasqua no sabem què és, no?
Vaja.
El Crist en la creu, pues, no n'hi haurà església on no n'hi hagi un crucificat, no? Però en canvi un Crist ressuscitat, pues, és també molt recent, de l'última etapa del segle XX. Per tant, l'element fonamental de la fe cristiana, perquè nosaltres no donem culte a un mort, donem culte a un mort que ha ressuscitat. Això no ha estat present en la devoció popular ni en el devocionari. Després del Concili Vaticà II es recupera aquesta dimensió. Nosaltres som seguidors d'un ressuscitat i per tant aquest element devocionari es fomenta. I este autor va pensar, bueno, pues si n'hi ha un Via Crucis, tenim que fer també un Via Lucis. Si hi ha el Via Crucis ha incorporat una 15 estació, pues jo el que vaig a fer és a prolongar tots els passatges del Nou Testament on parlen dels encontres de Jesús amb una volta ressuscitat. I d'ahir va sorgir. De fet, fixeu-vos que inclús en la mateixa litúrgia, la Pasqua són 50 dies, Quaresma són 40.
Vaja.
En la Quaresma n'hi ha molt d'element devocionari, via crucis, dijuns, processons i tal, no? En canvi, la Pasqua, després dels dos dies de mona, sembla que ja tornem a la realitat normal, quan és un fet que es prolonga durant 50 dies. És a dir, la Pasqua no ha calat en la devoció popular. Ha quedat en la litúrgia, però no n'hi ha un traspàs a la devoció popular, a la religiositat popular. Què és Pasqua? Pues el dia de Pasqua i el dia de la mona. És acabat. Per a la gent, Pasqua s'ha acabat ja. Entonces, jo vaig proposar l'any passat a la OFS, dic, bueno, si feu un via crucis, en Pasqua feu un via lucis. I al mateix temps ens servirà per a equilibrar i ser fet de que la devoció s'hagi centrat més en la creu que en la resurrecció.
Antes d'entrar en el via lucis, mira, este matí, crec que pel matí estem tot el món un poc més reflexius, no? I jo pensava, jo porto una creu penjada, la porto sempre. I en realitat, quan tenim la resurrecció, no hi ha un element que puguem substituir per la creu, que almenys la puguem portar això 50 dies. No sé si això s'ha barallat alguna volta, perquè clar, jo la porte i a mi se'm queda aquesta imatge i no vaig, no passe al segon estació, que seria aquesta via lucis. I ara sí, entrem en matèria del via lucis, perquè si des de l'any passat que ja se planteja el fet d'aquesta celebració del via lucis, aquests 50 dies, Enric, què se va començar a fer l'any passat?
La cosa va ser molt, podríem dir, de pronte, perquè, clar, quan nosaltres, el pare Àngel, ens ho va proposar, encara estàvem, podríem dir, des de la Setmana Santa. Clar, ja a la setmana següent ja teníem que començar, però ens va agradar tant la idea que van dir, pues bueno, pues endavant. Endavant, i tot deixem molt a pressa, i per tant, l'any passat hi vam fer ja també. Enguany continuarem a treballar també a partir d'este divendres que ve en el Via Lucis. Però sí que volia també d'alguna manera puntualitzar per lo que havíem comentat de la creu, que està Crist mort, però Sant Francesc precisament es comença la seva conversió en el Crist de Sant Damià, que és un Crist que està ressuscitat. Si te dones compte en el Crist de Sant Damià, té els ulls oberts i és un Crist ressuscitat en la creu, però Crist ressuscitat ja. Per tant, podien dir que el franciscanisme es comença en un Crist que està ressuscitat. Per tant, importància més que el via crucis, per nosaltres deu tindre el via lucis.
Com sempre passa, es desequilibrem. Ara pot ser que donem culte o donem, diríem, més subratllat a la resurrecció i mos oblidem de la creu, és a dir, el que és ressuscitat va ser crucificat. Igual que abans accentuaven tant la creu i deixaven un poc a l'ombra el tema de la resurrecció, podria passar ara que accentuant el via lucis mos oblidarem que ixe ressuscitat és un crucificat. Mantindre ixe equilibri és el que ens permetia viure una fe cristiana que considera a Crist mort, sepultat i ressuscitat. I este via lucis ve a equilibrar l'accent que s'havia posat tant en la creu, però sense oblidar que ell s'ha ressuscitat, és el crucificat. I per tant, ara tu dius, no n'hi ha una iconografia, no? Tots portem la creu, ¿vale? perquè creiem en uno que va ser crucificat, no? No n'hi ha un símbol, diríem, de la resurrecció? Sí, encara que no està posat així, com és el ciri pasqual, que jo convido a Siquetx a que el posen també un ciriet pasqual en sa casa, no? Però sí que n'hi ha un element que és el ciri pasqual, que representa Jesús viu i ressuscitat. Clar, això no s'ha convertit encara en un element de comerç com les creuetes que portem al coll, no? Però també n'hi ha un altre motiu, que és que la crucifixió o la passió és un element històric. És a dir, que un historiador podria arribar a les fonts i descobrir que ell va ser crucificat, no? I de fet, alguns historiadors no cristians fan referència a la mort de Jesús en la creu i tal, no? La resurrecció, en canvi, no és un fet, és un fet real però no històric, perquè ningú s'ha trobat en un ressuscitat. L'experiència de la resurrecció és única en aquells apòstols. Per tant, no pot haver un element, un historiador, l'únic que podrà dir és aquelles persones que estaven desanimades, que inclús se n'havien a cada u a sa casa, algo va passar en aquests tres dies. L'historiador no dirà resurrecció, perquè la resurrecció no és un fet observable ni verificable històricament. Alguna cosa va passar en aquests tres dies per a que aquella gent que estava abatuda, que se n'havia dispersat, es congregaren, es reuniren, anunciaren la resurrecció de Jesús, l'estengueren per tot el món en aquell moment conegut, i inclús li donaren tanta fe a aquest fet que moriren per aquesta causa. Però no és un fet observable. Els textos del Nou Testament que parlen de la resurrecció no són textos històrics, són reals, però no històrics perquè no estan baix l'observació d'un historiador. L'encontre, per exemple, de Jesús en els deixebles de Maús, doncs és una catequesi sobre l'Eucaristia. Haguera o no haguera i s'encontra amb els dos deixebles, el que allà es dona és una catequesi sobre l'Eucaristia. Per tant, són textos més teològics que històrics. Per tant, no s'equival. El Via Crucis estem parlant d'uns fets històrics observables i verificables per les fonts de la història.
Documentats,
no? En canvi, els fets de la resurrecció no tenen aquest caràcter tan històric. I possiblement per això doncs no han calat. Ha estat sempre present en la teologia de la Iglesia, la resurrecció, però no s'ha traduït en uns fets, en una devoció.
Bueno, podríem dir, perquè ja que parla sobre les coses històriques, científiques, n'hi ha un fet que la tradició diu que precisament és de Llençol de Turín, que diu que és de Jesús, que s'ha estudiat moltíssim, que s'han fet moltes proves, però n'hi ha algo que sobrepassa també totes, per almenys els coneixements que avui n'hi ha en dia, perquè allí el que n'hi ha és un negatiu. I llavors en un llençol com fas un negatiu? Entonces, clar, els científics diuen que això es produeix o se pot produir per una explosió, com si fos una radiació, sí. És a dir, que d'un cos pues, pugui eixir una radiació d'aquestes maneres, és, podem dir científicament, algo que de moment no s'explica.
Però ells no diuen, els científics no diuen resurrecció.
Bueno, perquè
ells diuen que aquesta cosa ha estat sotmès a una radiació que és la que ha fet impregnar i ser llençol, que inclús han afirmat que ha estat en elevat, no? Però no diuen resurrecció.
Perquè no són persones de fe.
Perquè la resurrecció és una qüestió de fe.
Sin embargo, aquest fet sí està documentat. És a dir, això sí que és un fet, una sí. documentació científica que no pot negar ningú.
Però passar d'aquesta afirmació a dir això és el signe de la resurrecció, els científics no ho fan.
En públic no.
No, bueno, particularment.
En privat?
No, particularment. Tu no creurà el que creurà.
No, jo no he conegut ninguna persona científica que en privat no hagi declarat que la ciència i Déu estan units per complet.
Bueno, ahí tindríem pues, científics creients, científics no creients, i ahí trobaries de tot.
Però que el fet està.
Sí, jo també recordo un científic als Estats Units, per almenys en la tele, que va eixir i va dir com és possible que en esta evidència que n'hi ha ahí i la gent encara no crega, no?
Perquè no és qüestió, d'objectivitat.
És objectivitat sí que n'hi ha quan realment allí s'encontren algo que científicament no saben poder
però, però la fe es basa en la resurrecció, no en aquestes evidències científiques.
Sí, sí,
el tema de la resurrecció és un tema de fe. De fet, caldria preguntar-nos en esta qüestió, vol dir, planteja: si hagués hagut en aquella època un fotògraf o una càmera haver pogut filmar la passió de Jesús? Sí. Haver pogut filmar els fets de la resurrecció? No. Perquè només accedia a aquesta experiència des de la fe. Si haver sigut un fet històric verificable amb la mateixa categoria que la passió, les autoritats jueves s'haurien d'haver rendit davant de l'evidència. I de fet els mateixos apòstols no creuen en la resurrecció al principi, només troben un sepulcre buit. I el primer raonament és el que tindríem tots, mos l'han robat. És a dir, si haver sigut un fet verificable històricament, el Sanedrí s'haverà convertit, o tots els jueus s'haveren convertit. Però és una experiència interior, subjetiva, d'aquelles persones que d'alguna manera van tindre un encontre amb el ressuscitat que identifica amb el crucificat. El fet de que en aquests encontres aparega Jesús amb les mateixes llagues.
Però el mateix ha de mostrar-les que hi ha gent que dubta.
Ja, és a dir, què vol dir això? Que aquelles persones, l'experiència que tenien era que aquells en el que s'havien trobat no era un altre, era el mateix de la creu. I per això posen les llagues.
Això era algo que també volia preguntar-li. Per lo vist, al principi no el reconeixen físicament.
Clar, al principi la primera reacció és la que van tindre tots, no? Ahí hi ha hagut un cos i ahí ha estat un cos enterrat. I després no l'han trobat. La reacció dels apòstols va ser, doncs pues, l'han robat. La reacció dels jueus se l'han agarrat els apòstols per a dir que està ressuscitat. Perquè el fet objectiu era ixe, però això no porta a la fe, l'únic que porta és que, bueno, pues no està. Un sepulcre buit pot ser buidat, però no passa la resurrecció. Si no haveren ocorrit ixos encontres amb el ressuscitat, no haverà pogut produir la fe. S'haveran quedat pues, amb el fet desconegut de que hagin deixat un cadàver i ara no està. Sí que n'hi ha un passatge en l'Evangeli de Sant Joan on expressa una singularitat d'aquest fet. Diu que quan van anar Sant Joan i Sant Pere després de l'avís de Magdalena de que el Senyor no estava, diu que van córrer. I quan van córrer van arribar primer Sant Joan, que era més jove, però ell no entra. I arriba Pere i entren. I l'apòstol Sant Joan diu, i aquell que vio, creió. Què van veure? Què van veure que van fer pensar que no l'havien robat? Pues que el llençol estava en la mateixa posició com si s'havera evaporat. No, el llençol no estava retirat. I el sudari, que era un mocador que posaven en la cara, pues estava allí doblaet. Ningú robatori explica que ixe llençol estiga, com el que diu, desunflat. La traducció no és bona, però és desunflat. Com si allò tinguera un cos i s'havera desunflat. I això és el que li fa a Sant Joan creure que allí algo ha passat. Però si no haver hagut els encontres amb el ressuscitat, tot s'haverà quedat ahí. El cristianisme haverà quedat ahí. Sant Pau és el primer que diu, nuestra fe seria inútil, vana és nuestra fe, diu, si Cristo no ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, nosotros tampoco resucitaremos. I per tant, la nostra fe és una fe inútil, vana, si Jesús no ha resucitat. Però, torna a dir, no són fets verificables. No podem prendre els relats de la resurrecció amb la mateixa categoria històrica o verificable que el relat de la passió.
Entrem en el Villalucis, serà este divendres?
Sí, després de la missa vespertina de les 7:30. Fiquem a les 8 perquè pau més o menys pensem que sobre les 8 serà quan es començarà el Villalucis.
Com, de què es tracta? Què és el que anem a viure en el Villalucis?
Nosaltres vam crear també una espècie de simbologia. Nosaltres tenim allí unes creuetes de fusta que van indicant les 14 estacions. L'any passat també se va ocorrir agarrar isosiris que venen en els xinos, que poses una pileta, no?
Sí, sí.
I s'encén. I entonces vaig posar junta la creu isosiriets, són siris aixina grossos, no? I entonces quan arribava el que portava, no portaven la creu, portaven el siri pasqual.
Uh-huh.
I en lloc de sirials portaven dos palmes de rams, dos. I entonces, quan arribaven a ese puesto, encenien la llumeneta. Va expressar que era un camí de llum, no? I després una persona, des de l'amor, pues, anava relatant els distints encontres de Jesús amb aquella gent, seguint els passatges evangèlics, no? Fins a la Pentecostes, a la vinguda de l'Esperit Sant.
I és el que començarem a viure a partir d'este divendres.
D'este divendres ja, i durant tot el temps pasqual, que havíem comentat. Tots els divendres del temps pasqual.
Això es va fer l'any passat?
Es va fer ja, sí, l'any passat.
Tal qual, és a dir, en els 15, sí. Estem parlant dels 15?
No,
de 14.
De 14, és a dir, el 15 és la que s'afegís al Via Crucis, per no deixar a Jesús soterrat, sinó expressar que aquest camí de creu havia arribat a la resurrecció.
Nosaltres ara estem en el 15. Ara estaríem en el 15, en la resurrecció.
El 15... El que deia el pare Àngel, que ho seguirem, ampliació
del 15.
El 15, podríem dir, no?
Ampliació del 15.
I a partir del divendres, a les 8 del matí, tindrem... les 8 de la vesprà.
Sí, després de la missa vespertina de la 7 i mitja.
Vale, a les 8 de la vesprà començarem a viure...
Ese camí de llum.
Vale, en quantes serà una vegada a la setmana?
Sí, els divendres.
Els divendres es podem congregar a viure... pare, vostè sap la possibilitat que ens dona de viure això?
És una possibilitat que en la mida de lo possible se n'anirà implantant, igual que el Via Crucis es va crear i va sorgir i després s'ha estès, pues jo confie que esta devoció pues, també tindrà el seu recorregut, no? Podrà anar estenent-se.
Nosaltres podem viure cada divendres hasta arribar a Pentecostes.
Mm-hmm.
I aquests encontres que és de veres que no els hem viscut. Jo no recorde, clar, és que ho necessitem, viure aquests encontres, perquè encara que haguem llegit o haguem sentit, perquè se parla dels primers, són els dels que més se parla.
Sí. Ahí n'hi ha uns capítols després de cada evangelista on fan referència a la resurrecció de Jesús, primer al fet de la tomba, el sepulcre buit, no? I després, i això és una tradició procedent de Jerusalem. En Jerusalem va quedar el record de que el sepulcre estava buit. Però després n'hi ha una altra tradició que és els encontres, dic encontres per no dir aparició, perquè aparició fa referència quasi com si haver hagut allí un fantasma, no? Encontres de Jesús amb els seus deixebles. De fet, Sant Pau, en una de les seues cartes, diu que Jesús ressuscitat s'aparegué o es va trobar en Pere i en els altres apòstols, que després es mostrà a ell. I a més de 500... germans, diu la quantitat, 500 germans, del que ell diu, dels que alguns d'ells encara viuen. Per tant, fa referència Sant Pau en la seva carta, aquí aquest fenomen no va ser un fenomen exclusiu de 12 o de 1, no? Fa referència que va ser Pere llevar a Maria Magdalena, perquè també hi ha una tradició en la Iglesia de minusvalorar l'encontre amb Maria Magdalena, que va ser la primera. Diu, se encontró con Pedro, con los apóstoles y con más de 500 hermanos, y de los cuales algunos de ellos aún viven, y finalmente se encontró conmigo como un aborto, como una cosa fora de temps. També té ell l'experiència i s'encontra amb Jesús. Per tant, no és un fenomen aïllat, no podem dir que és una al·lucinació d'algú. És un fet que, en principi, la primera reacció va ser de dubte. Com és aquest resultat, no? I després van rendint-se davant d'aquesta evidència, tan patent. I no és d'un, sinó, Sant Pau diu que, a més, de 500 germans.
Enric, per exemple, el que estigui sentint ara mateix al programa, pues el que pensa és la possibilitat de viure... este fet. M'agradaria que contaris la teva experiència com la vas viure l'any passat, què és el que podrem anar a gaudir allí. Serà en la iglesia de Sant Francesc.
Sant Francesc, sí. En veritat és que, per lo que comentava el pare Àngel, de que aquests encontres que han sigut després de molta més gent, de més de 500, jo crec que avui també hi ha molta gent i té experiència d'aquests encontres en Jesús. Si no fos així, també jo crec que no, ningú tampoc diria mentides, no? I hi ha molta gent que en intimitat en la gent, perquè no se publica, perquè pareix que siga algo que no és normal, però que quan parles així en xicotet comitè que diem, no? O entre amics, o, i alguns expressen un poc els seus encontres, te dones compte que avui en dia encara n'hi ha aquests encontres. I de fet, pues, n'hi ha gent que és, podríem dir, entre cometes, més valenta, i sí que publica aquests encontres que ha tingut. És a dir, que això continua passant. Clar, en el Via Lucis el que te fa és reviure un poc aquests encontres que un personalment, o potser no s'ha tingut, però pot tindre'ls, i es tornes a viure. Entonces, és tots els divendres, allà en Sant Francesc, pues mirarem, ficarem els millors en el Via Lucis de que la gent puga reencontrar-se en aquests encontres que realment han pogut tindre o tindran durant la seva vida.
Queden convocats tot el món que vulga viure i se Via Lucis. Suposo, no sé si volen afegir algo més del que anem a viure a partir del divendres 5.
Este divendres ja?
A les 8 de la vespre.
Sí.
Bueno, pues, com diu Enric, que ixos, que ixe reviure els encontres que van haver al principi del cristianisme en els apòstols, pues, que també estem nosaltres cridats a trobar-nos amb ell, no? Amb el ressuscitat, en la paraula seua, en l'Eucaristia, en la comunitat reunida, en els pobres, allí està ja el Jesús ressuscitat.
Tot perfecte.
És que, clar, mira, Enri, diu, què tenim que afegir? El que tenim que anar és a tindre el seu propi encontre, i el que ja l'ha tingut, que vegi que és real, que estem ahí, que la comunitat existís, i que al fi i al cap, igual que celebrem el Via Crucis, anem a celebrar el Via Lucis, anem a disfrutar d'aquest Jesús ressuscitat, que és el que estem vivint, en el Jesús ressuscitat. Pare Àngel, gràcies per haver vingut.
Gràcies a tu.
I Enric Bernat, gràcies per la teva tasca.
Moltes gràcies, que ens doneu aquesta oportunitat, per lo menos pues, que la gent s'entere de lo que anem fent en aquest Jesús ressuscitat.
Moltes gràcies.
Gràcies. Gràcies.
¿Sabes qué es el efecto wow? Es lo que sentirás cuando vengas a Quadis Marzá. Del 17 al 20 de abril vuelven los Wow Days. Hasta el 23% de descuento en Audi, Volkswagen y Skoda, tanto en vehículos nuevos, kilómetro cero y de ocasión. En los concesionarios Quadis Marzá de Castellón y Villarreal. Entra en quadismarzá.es, pide cita y disfruta el wow.
Wow.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal. That I want to have a little pride in my world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am.
I clar, després de sentir esta música, jo els dic que anem a parlar de dietes. Que no se preocupen, que fer una dieta no és ningú càstig.
No, Alicia, no, 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 para nada.
Alicia Santos, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ella és la directora de la clínica del Doctor Rojo, per a qui no ho sàpiga, ho sé que ho sap tot el món. I, Alicia, jo te parle de la meva experiència, de lo que a mi me conten, de lo que me diuen. No tenim res planejat, és veritat, palabrita del Niño Jesús. Estos dies de festes, jo, en la gent que tinc al meu alrededor, amigues, conegudes i tal, me diuen una de les persones que bueno, és tan home com dona, és dir, m'han dit, la setmana que ve ja tinc que anar perquè tinc la meva dieta personalitzada.
Sí. Bueno, sí, doy por supuesto de quién estamos hablando, porque sé que son conocidos tuyos. Y sí, siempre, bueno, pues es un matrimonio que, bueno, ha habido que diseñarles una dieta para unos aspectos concretos. Entonces ha sido un poco más complicado porque hemos tenido que diseñar una dieta que sirva para tanto para la patología de uno como para el resto de la familia. O sea, adaptar una dieta para que, porque no, vamos a ver, hoy en día no tenemos tiempo, la mayoría de las familias, de cocinar varias cosas a la carta. Entonces se trataba de diseñar eso, una dieta que nos sirviera para, pero que se pudiera utilizar para el resto de la familia con alguna modificación pequeña. Sí,
cuando vemos estas dietas que te dicen es una dieta personalizada, pero llegas y te la imprimen,
pues, mal. Para mí mal. De hecho, fíjate, nosotros al principio, cuando empezamos a trabajar el tema de nutrición, nos planteamos a ver en el mercado qué posibilidades, qué programas informáticos había para el tema de dietas, y testamos varios y acabamos horrorizados porque, claro, igual ahora las cosas han mejorado y hay mejores algoritmos, pero cuando mucha gente hace esas dietas personalizadas mediante programas informáticos, la cosa está en que tú, pues eso le dices, ¿no? Pues si yo quiero una dieta de no sé cuántas calorías, que incluyan o que excluyan estos productos, y entonces el programa te genera, pero yo veía ahí cosas que no me convencían para nada. Alimentos que se repetían, no era lo que nosotros estábamos buscando. Entonces al final volvimos al método de la vieja escuela, o sea, a cogernos una tabla, hacernos la tabla con la semana, con el número de veces que había que comer, porque no todo el mundo le haces una dieta igual, hay gente que trabaja de noche, de día, da turnos, hay gente que por la mañana cuando se levanta es incapaz de comer, pues no le vas a poner ahí unos huevos fritos con jamón. Y hay gente que al revés, que yo, por ejemplo, yo cuando me levanto yo necesito un café y una tostada, como es que si no, no soy persona. Entonces, claro, hay que tener en cuenta las características de la persona, la actividad física, eso, el tiempo del que dispone para cocinar.
Este dato que acabas de dar, por ejemplo, yo me levanto y necesito mi café y mi tostada. Sí. Porque claro, cuando hablas de dieta, lo primero que piensas es que durante un tiempo te vas a estar amargando la vida, porque no, ojo, te cambia el humor.
Sí, mira, a mí además se me nota, últimamente, pero a mí me gusta mucho comer. Me gusta mucho comer y entiendo que la comida y la actitud que tenemos ante la comida es importante. De hecho, la actitud que tiene una embarazada ante la comida influye, o sea, esa epigenética de la que hablamos determina mucho la relación que va a tener luego ese bebé con la comida. Entonces es muy importante eso, y además lo que comentamos siempre, que los hábitos son luego muy difíciles de modificar, que es más fácil cambiar de religión que de ciertos hábitos. Entonces, a mí, yo considero que, bueno, somos españoles, nos gusta celebrar las cosas comiendo, y el comer, el hacer una dieta saludable no está reñido con el disfrutar de esa comida. O sea, es que realmente estamos mimándonos, estamos queriéndonos. Cuando hacemos una dieta para algo en concreto, tenemos que ser muy conscientes, claro. En el caso de gente que tiene alguna patología, pues ha de ser muy consciente que esa dieta es imprescindible para que su tratamiento, su enfermedad, evolucione adecuadamente. Cuando hacemos una dieta para perder peso, pues hemos de hacerla también con entusiasmo, sabiendo que vamos a lograr ese fin. Pero lo que no podemos hacer es eso, estar todo el día con una ensalada y una pechuga durante semanas, meses, porque eso es muy triste.
Vale,
muy
pues,
triste.
Y puede, además es que,
por muy rico que esté, que no, a mí me haces una pechuguita y una ensaladita y me encantan. Pero Hay que comer muy variado.
Sobre todo porque no nos afecte anímicamente.
Claro.
Cuando llegamos a tener esa afección anímica, claro, es cuando viene el efecto rebote.
Claro. El efecto rebote muchas veces, o sea, me preguntan, ah, ¿pero esto hace efecto rebote? Vamos a ver, el efecto rebote normalmente se produce en dietas mal diseñadas. Porque además estamos al cuerpo a lo mejor habituándole a unas restricciones que hacen que el cuerpo sea más ahorrador. Porque está ahorrando, porque dice, uy, aquí me están dando de menos, claro, voy a guardar que no sé lo que va a pasar mañana. Entonces, en el momento en que vuelven de golpe, luego esa es otra, sí. Y nosotros intentamos hacer educación nutricional, o sea, intentamos eso, que el paciente, a lo largo del tiempo, mientras va haciendo sus dietas, que el paciente vaya aprendiendo a comer. Aprendiendo cómo hay que combinar los alimentos, de qué forma hay que gestionar las cosas, cómo, y por supuesto nosotros, una de las cosas que siempre tenemos clarísimas es que el domingo, o sea, el plato fuerte del domingo de a mediodía es la paella, arroz a banda, fideuá, arroz al horno, o sea, eso está previsto. Porque es que, vamos a ver, vivimos en Valencia, todo el mundo tiene un mase en la comunidad valenciana.
O le apetece irse al restaurante.
O se va a comer con la familia, entonces... Claro. Eso está
contemplado.
Está contemplado, absolutamente, claro. Pero recordad lo que decimos siempre, que ya no, hoy en día ya no hablamos tanto de, no contamos calorías, sino hablamos de la calidad nutricional de los alimentos. O sea, nos interesa no tanto contar cuántas calorías como, sino las calorías que estoy comiendo, que me reportan. Porque las mismas calorías, siempre lo decimos, una cucharadita de aceite de oliva virgen extra, con todo lo bueno que tiene, tiene las mismas calorías que un puñado de chuches. Y te comes un puñado de chuches, estás comiendo goma y azúcar.
Y si te comes una cucharada de aceite de oliva,
pues tienes,
estás regenerando,
vitaminas, tienes ácidos grasos beneficiosos. Entonces eso, calidad nutricional.
Para combinar la dieta y para darnos un poco de ánimo, es dieta y...
Sí, cuando hablamos de dietas para perder peso, sobre todo, que es ahora lo que ahora está todo el mundo ya, que ha acabado las... ya que nos queda? El puente de mayo y San Pascual. Pero ahora sí que ya todo el mundo está intentando, de aquí a San Pascual hay que quitarse todos los kilitos.
Moldear el cuerpo, no pasa nada, Oye, que lo tenemos que aceptar.
Claro, o sea, con naturalidad hemos cogido un poquito de peso, pues vamos a perderla. Y sí que es verdad que hay tratamientos corporales que ayudan mucho. También es verdad que a veces me vienen pacientes que quieren un tratamiento corporal milagro y me niego a hacerlo, ¿no? Porque que te tengo que... No, la mesoterapia, que me han dicho que va fenomenal para quitar la grasa. Sí, para quitar un poquito de grasa, digo, pero no para quitar 25 kilos de grasa.
Claro,
digo,
no,
que
pero
te tendríamos que inyectar un tonel.
Movilizamos las grasas, hacemos que se expulsen del cuerpo con dieta, aparatología.
Claro, sí, sí.
Solamente después de hacer la mesoterapia, y si hablamos solo de caminar...
No es suficiente. Si después de hacer cualquier mesoterapia o ultrasonido cavitación o cualquier tratamiento, destinado eso a vaciar la grasa de las células para poderla eliminar, hay que movilizar esa grasa para que esa grasa que acaba en el torrente sanguíneo no vuelva a entrar en las células grasas.
Pero nos das todas las claves, todos los puntos,
claro,
para que sea efectivo.
Exacto.
Alicia.
Entonces hay que, ahora si tú me dices, oye, yo después de esto me voy a correr no sé cuántos kilómetros, oye, fantástico. Si no, sí que normalmente
ejercicios
lo que hacemos,
de fuerza.
Claro, lo que hacemos si no en clínica es, una vez hemos acabado el tratamiento con esa aparatología o esa mesoterapia, pues utilizamos la presoterapia como un mecanismo para movilizar, pero porque la presoterapia en sí no adelgaza. Siento mucho darles esta mala noticia a la gente que la presoterapia
bien.
Es un tratamiento para adelgazar, pero no.
Vamos a utilizar bien las cosas.
Claro,
Alicia.
Sí, sí.
Vamos a tener una dieta personalizada, pero que no nos amargue, donde se contempla darte estos caprichos que te darías,
claro,
de forma normal.
Claro, sí, sí, sí. O sea,
vamos,
el adaptarte a la situación de ese paciente, o sea, el adaptarte a su ritmo de vida.
vamos a ser conscientes de que una cucharada de aceite de oliva es lo mismo que un puñado de chuches, tú eliges,
claro,
o las chuches o el aceite las posibilidades que te da para embellecer y nutrir tu cuerpo, y las, claro, chuches, si te quieres dar un gusto, yo pues tú misma, elige.
Claro.
La aparatología, ojo, con la mesoterapia, cuando hablamos de mesoterapia, hablamos de
corporal,
mesoterapia...
ahora mismo estamos hablando
médica,
de corporal. Sí, por supuesto, por supuesto. Médica con un marcado CE como producto inyectable, porque sí que, de hecho, sí, incluso en internet puedes ver que venden productos, pero para que un producto se pueda inyectar, uh-huh, tiene que tener unas características, no solo tiene que ser estéril, tiene que ser estéril, apirógeno y pasado por la Agencia Española del Medicamento.
Pero además, Alicia, yo me pregunto, es decir, yo ahora, por ejemplo, voy, quiero quitarme, normalmente lo mío siempre es la cintura, a mí esto que detrás en la espalda empiezan esos dos michelines me horroriza, claro, ¿cómo me voy a inyectar?
El que te oiga pensará, pero, que eres un...
Alicia, ¿cómo me voy a inyectar? Yo, es decir, yo me pongo y el médico es el que determina exactamente dónde tiene, claro, que inyectarme.
Sí, sí, esto, claro, tiene que ser así, claro.
Porque si no, yo qué, lo pongo a mi libre albedrío, donde creo que está.
Yo he oído de todo,
de todo
en esta vida.
Y después de hacerte este tratamiento, puedes quedarte en la presoterapia y después, además, combinarlo con hacer ejercicio de fuerza, sí, también valdría.
El ejercicio de para el tema de movilizar, nos interesa un poquito más de cardio. Un poco más de cardio. Que
¿te das cuenta cómo tenemos dentro de la cabeza cosas mezcladas que no sabemos combinarlas bien?
Sí, no. El ejercicio de fuerza, siempre lo decimos, es fantástico, mucho mejor. O sea, ante la elección de decir qué hago, o sea, alguien sedentario, ¿cardio o fuerza? Yo le diría fuerza. O sea, con los ojos cerrados, a nivel anti-envejecimiento, a nivel estímulo muscular, así, si tuviera que elegir. Ahora, lo ideal es combinar. En mi caso, yo siempre recomiendo más fuerza y menos cardio, que es un poquito al revés que el mundo, pero en el caso de eso, porque lo que queremos es que esa grasa se movilice. Se movilice y nos vaya al hígado, con lo cual eso siempre le recordamos a los pacientes que el día que vamos a hacer un tratamiento para eliminar grasa, ese día y ese día anterior y ese día posterior, vamos a tratar de rebajar un poquito la cantidad de grasa de la ingesta para no sobrecargar el hígado, que es el que va a filtrar para lanzar hacia, para que esa grasa se, bueno, para eso, para volcar.
Y si hablamos del deporte, no siempre es bueno, es bueno cambiar, ir alternándolo,
sí,
porque el cuerpo es que es listo, inteligente.
El cuerpo se adapta. El cuerpo se adapta.
Y cuando tú le pegas unas carreras estas increíbles, hay un momento en que ahorra. Entonces tienes que cambiar a fuerza. Pero fíjate, esto es un mundo maravilloso, si lo entiendes.
Sí.
Tampoco es tan complicado. Alicia.
Bueno, pues depende. No es complicado para ti, que eres listísima.
No. No es complicado para mí porque sí que le he cogido el truco, porque cuando le coges el truco al cuerpo con la dieta y el ejercicio, lo engañas como te da la gana.
El cuerpo es agradecido. La verdad es que los cuerpos son agradecidos.
Fíjate que el solo hecho de comer bien, ya la piel está diferente.
Sí, hombre, claro. Es que una dieta bien diseñada te va a aportar todos los nutrientes que necesitas. Y la piel es un reflejo muchas veces de las carencias que tenemos. O sea, muchas veces yo siempre lo digo, eso de somos lo que comemos, yo siempre digo somos lo que no comemos.
Y después de hacer ejercicio, una persona se encuentra mentalmente...
Sí, y además el ejercicio, o sea, que está demostrado, estimula también la neurogeneración, o sea, las neuronas hagan sinapsis nuevas, o sea, ayuda muchísimo. La gente que hace ejercicio tiene más flexibilidad mental, es maravilloso, es la receta número uno,
Y luego,
es lo que habría que recetar a todo el mundo.
Y luego eres capaz de ponerte delante de la comida y saber cada cosa,
claro,
la cantidad de comida basura que tienes o comida nutritiva que tienes.
Claro, vamos a ver. Yo siempre lo digo, o sea, el hacer una dieta para, o sea, estamos hablando ahora de, sobre todo, cuando hablamos de dietas para perder peso, no una persona que tiene una patología, un diabético que tiene tipo 1, que tiene por fuerza, o sea, que tener un régimen muy espartano, pero cuando hacemos una dieta para perder peso o para mantenernos, pues hay que tener en cuenta eso, que hay momentos en los que, por supuesto, que te la vas a saltar y no pasa nada, no pasa nada, salvo que estés haciendo una dieta cetogénica, que luego sabes que te cuesta otra vez volver a entrar en cetosis, pues sí, entonces has de ser más estricto. Pero en general eso no pasa nada si te la saltas.
Porque además enganchas el cuerpo.
Mira, esa es una de las cosas, el tema de la flexibilidad metabólica.
Claro.
Sí que es verdad que nosotros muchas veces lo que hacemos es a estas personas que tienen esa resistencia a perder peso, que ya están generando una resistencia a la insulina, entonces sí que les planteamos el hacer durante una temporada una dieta cetogénica.
Claro.
Una dieta cetogénica bien hecha, sin exceso de grasas saturadas.
Bajo supervisión médica.
Y cuando hemos logrado que ese cuerpo ya se adapte a utilizarla en cetonas como fuente de energía durante una temporada, entonces ya volvemos a nuestra dieta mediterránea más completa, porque normalmente, de todas formas, la dieta cetogénica que utilizamos es una dieta cetogénica muy mediterránea, ¿no? Excluimos ciertos tipos de carbohidratos. Bueno, sí, a mí lo que más me hace llorar es la fruta. O sea, limitamos muchísimo la fruta porque tiene muchísima cantidad de azúcares. Pero bueno, cuando hemos logrado que esa persona ya su metabolismo, le damos un vuelco, ¿no? Digámoslo, y ya logramos un poco de flexibilidad metabólica, volvemos a hacer una dieta más normo en carbohidratos. ¿Vale? Pues sigue siendo una dieta baja en carbohidratos, pero ya nos salimos de la cetosis y si hace falta, pues al cabo de unos meses volvemos a hacer unos 2 o 3 semanitas de cetogénica, porque en general las dietas que son restrictivas de alimentos no se deben hacer durante mucho tiempo. Eso pasa como una temporada cuando empezábamos a trabajar los SIBOs, que ahora está de super moda, ahora todo el mundo tiene SIBO.
Todo el mundo.
Y todo el mundo le hacen una FODMAP, que es una dieta baja en carbohidratos muy concretos, en polialcoholes, en fermentables. Yo he oído barbaridades, o sea, hemos heredado pacientes que llevan 2 y 3 años con una dieta FODMAP. Claro, esa persona es incapaz de comer una cucharada de lentejas o un bocadillo sin que se le remueva todo el cuerpo.
Con el sentimiento de culpa que claro, puede llegar
a tener. Y además con la sintomatología, la incomodidad que va a tener. ¿Pero por qué? Porque, claro, como has estado restringiendo el alimento de tu microbiota, la fuente, la materia prima de la microbiota, o sea, igual el SIBO, igual el sobrecrecimiento lo has curado, seguramente. Lo que pasa es que has arrasado con todo lo demás. Entonces, claro, esas dietas restrictivas son puntuales. O sea, no puedes estar toda la vida quitándote alimentos.
¿Le cambiarías la palabra a la dieta? Es decir, cuando alguien empieza a preocuparse por lo que come, ¿tú le seguirías llamando dieta?
Sí, lo que no le llamo régimen. Eso sí que me suena un poco a dictadura, ¿no? Es verdad, pensad, cuando decimos estoy a régimen, y dices, ¿a cuál? ¿Al franquista?
Claro, régimen.
Sí, estoy a régimen. No, estás haciendo una dieta saludable, porque dieta es el conjunto de alimentos que componen nuestro patrón de comida. Entonces hay tantas dietas como personas, pero eso, estoy haciendo una dieta saludable.
De todos modos, por ejemplo, cuando te conoce como profesional, evidentemente, y les haces una dieta personalizada, ellos pueden pensar que en un momento dado podrían saltarse la dieta.
Les damos instrucciones para cuando se la van a saltar. Claro, claro.
Está permitido, ¿eh?
Sí.
No es un régimen autoritario.
Exacto. Dieta empieza por D como democracia.
A mí esto me llamó la atención, Alicia, una de las veces que fuimos a tomar un café y tú en ese momento dijiste, hoy tomo esto. Y sí. era algo con sí. un montón de calorías. Sí, a mí me sorprendió porque además yo soy incapaz.
Ah, no, yo sí.
Bueno, soy incapaz y, si no me sacan la tarta de chocolate.
Claro, pero tú eres mucho más disciplinada, pero yo para eso te cuidas el resto del tiempo para poderte permitir... Eso es cierto. Vamos a ver, en mi caso, eso a mí yo por ejemplo no bebo y no echo de menos el alcohol. No echo de menos tomarme una cerveza o una copa de vino. Yo prefiero reservarme esas calorías del alcohol en tomarme un postre a lo grande.
Al final haces cálculos mentales.
Bueno, no es tanto cálculos mentales, o sea, tampoco es tan complicado, quiero decir, es decir, me voy a pasar, ¿no? Vale, sé que me voy a pasar, pues me voy a pasar en una cosa, no me voy a pasar en todo.
O sea que de milagros nada, es decir, esto no es una cuestión de fe, no, esto es una cuestión de...
Sí, pero de todas formas eso, milagros nada, pero de verdad... Yo os digo que, hoy de verdad yo os digo, parezco...
En verdad os digo
el reto. Es que
estamos en el vialucis.
Debe ser eso. No, pero sí que es verdad que yo intento diseñar dietas para que la gente no se dé cuenta de que está
en un régimen.
Exacto. ¿Vale? Una dieta, eso, que sea satisfactoria, que comas y pruebes alimentos cocinados de otras formas, que estén ricos. O sea, no sé de cuántas formas distintas se puede hacer una pechuga de pollo. Pues mira, al limón, en escabeche, pero todo. Hay tantas formas de hacerla. Y si es
menos rebozada.
Sí, rebozada. En este caso no, porque no intentamos. Pero fíjate, más que por
y
el
yo
aceite.
No me
menge
el rebosaet.
Sí,
pues ves, mal.
Pues sí.
Me dice la pechuga, menge el rebosaet y es considerada la red 4, ¿no?
Bueno, es una lección. Lo que pasa es que no estás tomándote la proteína, que es lo que
claro,
te interesa.
Claro, claro.
Entonces hay que saber, hay que mimar al cuerpo y al cuerpo hay que darle lo que necesita.
Y luego estás siempre muerta de hambre. Es decir, cuando comes comida basura,
sí.
el hambre es continua, no te quitas el hambre, pero...
Sí, pero eso ya es por el tema de las curvas, claro, como esas comidas hipercalóricas con cantidad de grasas y de sobre todo de carbohidratos, lo que nos hacen es que nos disparan la insulina y no, entonces luego hacemos un pico de caída, entonces eso sí que es lo que te genera esa sensación de hambre que dices como si no hubiera comido.
¿Has comido alguna torrija?
No.
¿Por qué no has querido?
Porque no he querido, claro. Pero bueno, pero he comido otras cosas pecaminosas.
Esto... Bueno, ya no entremos en materia. Alicia, un gusto, ¿no? Esto de estar de tener una dieta saludable y de no estar a régimen.
Exactamente, no estamos a régimen, estamos dándole al cuerpo lo que necesita.
Pues muchas gracias por haber venido.
Pues muchas gracias por haberme
invitado. ¿Y el dimecres que ve tornes?
El dimecres que ve, divinamente sense de la muerte, falta. Sense falta, a continuar.
Pues dimecres que ve, més i millor, ¿no?
Esperemos.
Tu país no te quiere conmigo. Seguro piensa que yo me oquilo. Será porque te busca el canam. Dile que se quede tranquilo. A ti te gusta el reggaetón. The will to-
left all alone.
Quina cançó més xula, eh? Bueno, pues ens quedem escoltant-la fins que arriba el meu company Javier Mata i nosaltres ens despedim fins demà a les 12 del migdia.
I see your profile and your smile on unsuspecting waiters.